La solució per vestir els teus peus és ben fàcil. Calçats Ambar. A Calçats Ambar tenim tot tipus de calçat, bolsos i complements de pell. Calçats Ambar, som a la vora del riu, al passeig del pont número 9 de Móra d'Ebre i ara també a la plaça del Mercat de Flix. Aquesta temporada vesteix els teus peus a Calçats Ambar. Calçats Ambar de Móra d'Ebre us ofereix la informació de la setmana a les nostres comarques.
Bon dia. Falset disposa ja de noves normes de circulació pel que fa als canvis de sentit, zones blaves, aparcaments i zones de càrrega i descàrrega.
La Plataforma per a la Defensa del Patrimoni Natural del Priorat ha convocat una manifestació al Coll de la Teixeta en contra de la instal·lació de parcs eòlics.
El conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca arriba al Consell Comarcal del Priorat per presentar el nou programa Líder Plus.
Poboleda, Porrera, Torroja i Gratallops es veuran beneficiats a partir del mes de juliol d'aigua de Siurana.
La vaga general convocada el 20 de juny recollirà tots els sindicats i sectors de treballadors, tot i que s'aboliran alguns dels serveis mínims.
La secció d'Història del Centre d'Estudis Falsetans presenta el tercer volum d'Estudis Prioratins a la sala d'actes de l'Ajuntament de Falset.
Serveis informatius, Gregori Oliver.
Propers canvis quant a la circulació al municipi de Falset.
Com ja heu pogut apreciar, diversos carrers i diverses zones del poble han estat alterades pel que fa a les normes de circulació. S'han habilitat zones blaves, zones de càrrega i descàrrega, distincions en els aparcaments i tot un conjunt de normes que procuraran per Falset una millor circulació. Recordeu que després d'aquest informatiu tindrem una entrevista per tal de complementar la informació donada fins ara. Serà en Miquel Bové, regidor de l'Ajuntament de Falset.
Manifestació reivindicativa al punt del Coll de la Teixeta.
La Plataforma per a la Defensa del Patrimoni Natural del Priorat ha organitzat una trobada reivindicativa al Coll de la Teixeta. La trobada s'ha realitzat aquest dissabte a les 11 del matí i pretenia fer una mobilització pel que fa a la instal·lació de parcs eòlics a la comarca. En aquest indret es troba una instal·lació de grans aerogeneradors incontrolats. Com ja vam esmentar la passada setmana, el pla eòlic només contemplava dues instal·lacions que actualment no es compleixen i per això la Plataforma defensa els interessos de les zones naturals del Priorat. Amb aquesta mobilització s'espera acabar definitivament amb l'ambigüetat que des de les passades manifestacions n'està jugant el govern i es pretén donar a conèixer la voluntat i l'acceptació de tota la comarca del Priorat envers el mapa eòlic. Per tal d'informar-nos sobre la manifestació, tenim declaracions concedides de divendres passat de la senyora Roser Bernet, portaveu de la Plataforma per a la Defensa del Patrimoni Natural del Priorat.
Bé, de fet, demà és un acte una mica simbòlic, si tu vols, perquè és com que aquest dimarts s'ha aprovat el mapa eòlic, doncs és una primera mostra de rebuig de com s'ha dut i del resultat que s'ha obtingut, que és, fins ara ens pensàvem que era igual que el de l'any passat, però no, resulta que és pitjor que el de l'any passat. Hi ha hagut zones de les muntanyes de Prades que estaven protegides i que ara deixen d'estar protegides. Pujarem a la Teixeta i farem això, un acte simbòlic de més que res de repartir informació a la gent que entra al Priorat perquè sàpigui una mica què representa aquest mapa, què pot representar, què és l'acord del Priorat, de quina manera es pot aconseguir implantar l'energia eòlica racionalment i quines són les nostres postures, perquè, tot i que ho hem dit i ho hem redit moltes vegades, des de l'administració es continuen manipulant una mica. Bé, esperem doncs, contribuir una mica més al que ja hem estat fent des de fa més de 3 anys, la Plataforma en concret, que és conscienciar la gent de que l'energia eòlica és una cosa positiva si es fa ben feta i que per tant depèn una mica de tots i cadascú de nosaltres que des de l'administració les coses se facin ben fetes i amb els procediments adequats i democràtics, sinó de la manera que s'estan duent a terme aprofitant majories poc consensuades, de fet, el que passa que és una pura matemàtica i per tant quan hi ha realment ganes de consens, la gent se senta i en parla, es pot arribar a acords com s'ha fet aquí al Priorat. De fet, l'acord del Priorat és un acord entre totes les forces polítiques, entre els diferents interessos i les diferents maneres de veure.
Ràdio Falset, serveis informatius.
El programa Líder Plus és presentat pel conseller Josep Grau.
Així és, el passat divendres, el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, Josep Grau, es presentà a Falset, on va iniciar la campanya Líder Plus. Aquesta campanya pretén dinamitzar tot el que és el sector de l'oli, el vi i, pel que fa a la naturalesa, aposta per grans projectes. El termini que s'ha obert amb la presentació s'allargarà fins al 2006, moment en el qual els projectes presentats pels diferents òrgans de dinamització, en el cas del Priorat, seran executats i abandonats, i amb aquests es pretén reformar totalment la projecció de les comarques cap a d'altres sectors, amb el vi i l'oliva com a principals motors. El conseller ha esmentat diversos temes referents al pla, com l'agrupació de municipis al voltant d'òrgans de desenvolupament, com és la Coordinadora per al Desenvolupament del Priorat, que inclou terres fora de la comarca, però encabides en la DO Montsant. Així doncs, els projectes són presentats i la inversió a fer en aquesta comarca ascendeix a 9.720.000 euros i beneficia a 23 municipis i múltiples entitats privades referides al món del vi, l'oli o simplement a la dinamització turística de la zona. Per fer-nos més evident la informació, tenim unes paraules del senyor Josep Grau, conseller del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya.
Jo crec que els consells comarcals aquí estan fent un paper tremendament important a través dels grups d'acció local, com se'n vulgui dir, cada un agafar la fórmula, el nom que ha cregut més convenient, i a més fent una cosa des del territori molt important. Nosaltres valorem tant o més que l'aportació econòmica que fem és que cada comarca decideixi ella mateixa a través de les seves autoritats comarcals i locals i després de la societat civil cap allà on vol, dins de la normativa, cap allà on vol aplicar aquests recursos i què és el que vol incentivar més en aquests recursos. I això ho valorem molt positivament perquè creiem que és una gran feina que s'està fent, no? I en el cas del Priorat crec que s'està fent una gran feina des d'aquesta casa en aquesta direcció. Si nosaltres simplement a la comarca, a cada comarca, a cada grup li diem, mira, escolti, vostè té aquests recursos, la normativa europea és aquesta, a partir d'aquí vostè decideixi, no? I la comarca decideix què és el vi, què és l'oli i què és l'explotació del medi natural. I per tant, a partir d'aquí poden ser igual projectes de l'oli, de manipulació i comercialització, poden ser qüestions de qualitat, poden ser agroturisme, pot ser cellers, pot ser qualsevol cosa d'aquestes, però ja és la comarca que aprovarà les seves bases específiques després de la discussió que ha tingut prèvia i decidirà, diguem, cap allà on van els diners.
Ràdio Falset, serveis informatius.
Arriba aigua de consum domèstic del pantà de Siurana a 4 pobles del Priorat.
Al juliol, els municipis de Poboleda, Porrera, Torroja del Priorat i Gratallops tindran garantit el subministrament d'aigua per al consum domèstic. La Generalitat aprova aquesta setmana l'ocupació urgent dels darrers béns afectats per la construcció de la canalització i els equipaments complementaris de l'aigua de l'embassament de Siurana. Són gairebé 18 quilòmetres de canonada ja construïda en la majoria de trams, dipòsits i estacions de bombament que hauran costat 1.751.000 euros aproximadament. Abans de connectar-se a la nova xarxa, els 4 pobles hauran de tenir a punt les noves plantes potabilitzadores.
Amb mobilitzacions es presenta la vaga general del 20 de juny.
Esperem que la gent aturi el país, esperem que la gent pari i que sigui conscient que encara que aquest decretazo en concret no les afecti a nivell personal, en qualsevol moment les pot afectar, però a més, segur que afectarà a alguna persona que viu amb ells. La vaga és nostra forma de lluita amb la política de desmesura del govern del PP, és la nostra forma de lluita amb la política fascistoide del PP que recorda temps franquistes, i nosaltres volem denunciar tot això en aquest dia. És per això que pensem que no és una vaga passiva, és una vaga activa. Tothom ha de sortir al carrer, tothom ha de denunciar les seves històries, tothom ha de denunciar les seves manques que estan produint-se a la seva situació personal. Esperem que la vaga sigui gran, que sigui compartida i que sigui solidària. La gent que encara que no les afecti en concret, que pensi que en qualsevol moment les pot afectar, però encara que no les afecti a les, en lo més personal, afecta al conjunt de la societat i en qualsevol cas afecta la pèrdua de drets socials de la resta de la gent.
Doncs aquestes eren les paraules de Neus Alonso, coordinadora d'activitats de la CGT. Així doncs, la protesta contra les mesures que pensa prendre el grup Partit Popular dins el Congrés Espanyol seran evidents el 20 de juny en mobilitzacions i en molts nuclis de la nostra demarcació. Aquesta manifestació, com ja és sabut, pretén mobilitzar tots els sectors i sindicats de treballadors, impossibilitant, doncs, alguns serveis mínims en transport i, més greument, en sanitat. Això provoca que el govern hagi de garantir aquests serveis i demostra que la vaga comporti greus problemes tant polítics com socials en la seva realització. Ara és el torn d'escoltar l'opinió de Josep Bargalló, coordinador comarcal del Priorat d'Unió de Pagesos.
De cara a la vaga, diguéssim, fer una actuació o fer una mobilització, que ara amb això directament com a universos no la farem, com a sector agrari tampoc, però sí que mos adherim com a entitat a través d'altres entitats que també se n'han adherit, perquè també creiem que doncs, bueno, el país d'una manera o altra doncs, no va com hauria d'anar. No sé fins a quin cert punt aquesta llei mos pot arribar a afectar com a sindicat agrari, però sí que cal dir doncs, que doncs, bueno, de la postura que també hem tingut UGT, com a centre 3, que són els màxims convocants amb aquesta vaga general, diguéssim, també ens han regalat el pas moltes vegades al tema del Parc de Toledo, on el sector agrari sí que s'hi veu fortament ficat el tema de la seguretat social. Doncs també veiem bueno, que no podem estar al marge, però tampoc quan no s'inclou pràcticament cap de les nostres reivindicacions amb aquest tema, doncs tampoc no podem estar, diguéssim, a fer una mobilització clara i contundent contra la llei aquesta. No és perquè no estiguem contra la llei, sinó que simplement doncs, no reflecteix moltes de les nostres reivindicacions. Dir que nosaltres el que farem és donar carta blanca a tota la reivindicació del sector agrari a tots els pagesos, diguéssim, que hauria dit fàcil el que cadascú democràticament vulgui. No sé, com a mínim el que sí fora bo i com a ciutadà i com a tant com a nivell com a ciutadans, el que hem d'esperar és que potser baixin els fums una mica amb aquest govern que podríem dir partiment prepotent.
Ràdio Falset, serveis informatius.
Es presenta un tercer volum d'estudis prioratins.
Aquest dissabte, la secció d'Història del Centre d'Estudis Falsetans presenta una nova edició del que és el tercer volum d'estudis prioratins. Aquest volum expressa un recull d'esdeveniments ocorreguts entre els segles XVI i XVIII a la comarca del Priorat. L'article ens presenta un recull mèdic amb anècdotes i gran contingut estadístic. Per això, la presentació es realitzarà a les 8 de la tarda a la sala d'actes de l'Ajuntament de Falset. Per corroborar aquest tema tenim unes paraules de Jaume Borràs, encarregat de la secció d'Història del Centre d'Estudis Falsetans.
Bé, la idea de presentar aquest llibre i d'elaborar aquest llibre va sortir a partir d'una xerrada que vam organitzar a la secció d'Història ja fa més d'un any sobre natalitat i mortalitat al Priorat i esdeveniments mèdics. Ens va semblar que era molt interessant que això es pogués recollir en un llibre. Li vam fer la proposta a l'autor. L'autor de seguida es va entusiasmar perquè, a més, ell ja havia fet un estudi que l'havia presentat com a tesis doctoral d'Història de la Medicina. Llavors el canvi era fer-ho més assequible i més mangibul de cara al lector de la nostra comarca. I així vam dir de tirar endavant i mira, és el fruit d'aquest treball. Bé, la publicació és una monografia sobre de què moria la gent en el passat aquí a la comarca, quins metges, quins apotecaris hi va haver famosos, i fer una mica d'esdeveniments mèdics de la nostra terra en el passat. Agafa segles molt interessants, el segle XVI, el segle XVII i el segle XVIII, abans, diguéssim, que hi hagués la revolució científico-mèdica del segle XIX. Ha fet un exhaustiu treball el doctor Jordi Pau, perquè va anar pels arxius buidant doncs, dades de l'època, com serien naixements, defuncions, i això eren arxius de les esglésies que es troben molts d'ells a Tarragona, els que s'han conservat.
I com sempre, més informació a l'apartat del blog, aquesta setmana comarcal. Així doncs, els Guiamets gaudirà de nou camp de futbol.
El proper dilluns s'iniciaran les obres del nou camp de futbol dels Guiamets, que s'aixeca sobre l'antic cap de local. El pressupost és de 107.000 euros, dels quals 64 els aportarà la Diputació i la resta l'Ajuntament del municipi. Aquesta actuació permetrà a l'equip del futbol local jugar al poble la propera temporada. Fins ara ho havia de fer al camp del Marroig perquè el camp dels Guiamets no tenia les mides reglamentàries. Aprovat ja un pressupost per al Lloa.
L'Ajuntament del Lloa ha aprovat per enguany un pressupost de 270.455 euros. Entre les inversions destaquen la pavimentació dels carrers de la Font i del Riu, el canvi de les rajoles i la plantació de gespa a la piscina, una primera fase de la rehabilitació de la font d'origen àrab de Minfami i la rehabilitació del mur del cementiri municipal. I sense marxar del Lloa, parlem de l'ordenança per regular el trànsit.
El ple de l'Ajuntament del Lloa ha aprovat l'ordenació que regula la circulació de vehicles dins la població, que limita la velocitat a 30 km per hora dins el nucli urbà i determina els llocs d'estacionament. Així, s'intenten eliminar els problemes d'estacionament a la plaça i regular el pas de motos de trial els diumenges, diu l'alcalde Jaume Montalvo. Lliurament de 6 projectes d'assistència tècnica turística.
El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ha lliurat als ajuntaments de Prades, Capafonts, Vilabella, La Fatarella, Margalef i Prat de Comte els projectes d'assistència tècnica i que consisteixen en treballs realitzats en matèria turística per la potenciació d'aquest sector en els seus municipis. Amb el lliurament d'aquests 6 projectes s'han traslladat als municipis indicats un total de 107 accions a portar a terme.
Serveis informatius Gemma Benages.
I pel que fa al temps, l'ambient, com podem comprovar, és totalment agradable, tot i algun núvol prim. De cara a diumenge gaudirem d'un cel ben clar, sense nuvolades i una lleugera pujada de les temperatures durant la setmana entrant. Un temps, en definitiva, del tot estiuenc.
Ràdio Falset, serveis informatius.
I ja acabem amb els titulars. Falset disposa ja de noves normes de circulació pel que fa als canvis de sentit, zones blaves, aparcaments i zones de càrrega i descàrrega.
La Plataforma per a la Defensa del Patrimoni Natural del Priorat ha convocat una manifestació al Coll de la Teixeta en contra de la instal·lació de parcs eòlics.
El conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca arriba al Consell Comarcal del Priorat per presentar el nou programa Líder Plus.
Poboleda, Porrera, Torroja i Gratallops es veuran beneficiats a partir del mes de juliol d'aigua de Siurana.
La vaga general convocada el 20 de juny recollirà tots els sindicats i sectors de treballadors, tot i que s'aboliran alguns serveis mínims.
La secció d'Història del Centre d'Estudis Falsetans presenta el tercer volum d'Estudis Prioratins a la sala d'actes de l'Ajuntament de Falset.
I pel que fa al Blot, s'han començat ja les obres del nou camp de futbol local al municipi dels Guiamets.
L'Ajuntament del Molar ha aprovat per enguany 270.455 euros de pressupost, com també l'ordenança per regular el trànsit.
Nou projecte d'assistència tècnica turística per a La Fatarella, Prat de Comte i Margalef. Doncs nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem a la pròxima cita informativa.
Referent a la notícia que últimament ens ha afectat quan a circulació dins el nucli urbà de Falset, presentem una entrevista amb Miquel Bové, regidor de Governació de l'Ajuntament de Falset. Què s'ha fet respecte als canvis de sentit en la circulació per les vies de Falset?
Bé, en primer lloc m'agradaria explicar-te una miqueta perquè ho han fet, o sigui, més que com el que han fet, perquè el que han fet ja suposo que es veu amb la senyalització que hi ha posada, doncs la gent ja més o menys va entenent, si entén les senyals ja entén de seguida el que s'ha de fer. Falset té una problemàtica des del punt de vista de l'Ajuntament, de que els cotxes es troben degut als carrers estrets, es troben amb la situació de que s'ha de fer molta marxa atrás, o hi ha punts conflictius, tipus la sortida des del carrer de baix, com era sortir a la General amb aquella pujada a la carretera, pues creava una sèrie de conflictes, i sobretot aquest que ens trobàvem carrer de baix, cotxe de cara, un marxa atrás, l'altre marxa atrás, i aquesta dificultat pues ens ha portat, sobretot des de que, perquè aquesta idea la teníem fa molt temps, des de que es fa aquell carrer nou que es fa al darrere del Malanyet, carrer que es dirà Jaume Siurana, aquell carrer ens permetrà pues que hi haguin més ja sortides i possibilitats de que es pugui fer una circunvalació, ni que no sigui una circunvalació real, però ja es podrà fer una mica de circunvalació perquè la gent pugui rotar pel poble sense tindre's que trobar de cara. Això provoca pues que el que han fet en primer lloc ha sigut, ho han volgut fer per fases, com que el carrer aquest encara no està acabat, de moment ja han posat que el carrer de baix tingui un sentit d'entrada, així evitem la sortida cap al pont, i llavors tots els carrers que són, diguéssim, de cara al carrer de dalt són de cara a cap dalt, o sigui, s'ha de fer de pujada tot, i ja t'he dit, l'objectiu és perseguir que no es trobi la gent embussada amb els embussos que es provoca cara a cara. Per tant, de moment ja tenim tota la part aquesta feta, i ara quedaria per resoldre, que això esperarem fins al moment que no estigui el carrer Jaume Siurana completament acabat, perquè això és el que permetrà als de la plaça Vella, que els obligarem a sortir cap al darrere, o sigui, diguéssim, cap al cementiri, en direcció cap al carrer Jaume Siurana. Això també es fa sobretot carrer de dalt, perquè el pas estret que queda, diguéssim, entre la església i la plaça Vella, aquell tros de llilli, cada dia hi ha pues, almenys 40 cotxes que tenen que tirar endarrere perquè no es veuen, el que ve de la plaça Vella amb el que baixa del carrer de dalt. Llavors, quan això estigui acabat, el carrer de dalt serà de sentit únic direcció, diguéssim, al portal dels carrers. Tothom tindrà que anar girant sempre en aquest sentit. I l'objectiu fonamental, vull dir, ha sigut aquest que t'estic parlant. Hi ha alguna crítica, hi ha alguna queixa de gent, oh, ara he d'anar a voltar, però bueno, no podem oblidar que estem anant a voltar en cotxe, no anem a peu. I per tant, les millores són substancials, i des d'aquest moment, quan vam fer el primer canvi que era aquí la quartera i tot això, doncs va haver molta crítica i tal, però a hores d'ara ja la circulació ja comença a ser fluida, i doncs, creiem que serà una bona mesura pel poble en quant al tràfic, que de moment hi ha gent que opina que potser, vull dir, no calia fer-ho pel tràfic que té Falset. Això són punts de vista, l'Ajuntament del seu, i amb aquest tema doncs, de moment ho tirarem endavant. Sempre estem oberts a que es pugui tornar a fer un canvi si la qüestió no anés bé, però en principi la prova que s'està fent ara, al començament ja he dit que va ser conflictiva, però a hores d'ara ja s'està notant, sobretot a la sortida de la carretera, amb carrer de baix carretera, allí ja s'ha acabat el problema que teníem de cotxes que tenien dificultat per pujar la pujada, tot això, i quan estigui tot complet pensem que tot funcionarà molt més correctament. I en quant ara aquí explicar a tots els carrers, doncs la gent que vagi seguint les senyals que estan posades, evidentment al principi hi va haver una mica de descontrol per culpa de que no hi eren totes, però ara hi són totes, i quan un arriba amb un cruce mirant les senyals l'ha de portar allà i t'ha d'anar perfectament sense trobar de ningú de cara. Ara de moment el que sí vull dir, perquè molta gent me pregunta, al carrer de dalt encara hi podem anar cap a la plaça Vella? De moment sí, és una qüestió d'anar mirant les senyals a cada cruce, i de moment si no en trobes cap que et digui que no pots passar, doncs tu tira endavant que es pot passar, però allà no es pot passar i ja la qüestió està ben senyalitzada.
Un altre punt és el pont, la zona de carga i descarga, com funcionarà això?
Bueno, això ja funciona. Vull dir, i una cosa que també volia vindre a la ràdio per dir-ho era l'interès que teníem en que la zona de càrrega i descàrrega s'ha fet, n'hi ha tres, una al davant del Bar Àgora, l'altra al davant, a la farmàcia nova, a la ubicació de la nova farmàcia, i l'altra davant de, diguéssim, del cafè. Això s'ha fet perquè al carrer de baix hi havia molts vehicles que estaven deixant els... O sigui, es podaven a fer la descàrrega en ple dia a les 11 del migdia, per exemple, i això provocava embussos permanentment. Tot aquest tipus de viatjants que ve al carrer de baix ha d'utilitzar la càrrega i descàrrega que ja tenen al pont i baixar des d'allí en carretons a les botigues, precisament per evitar els embussos que s'estaven fent. Al pont també s'ha recol·locat els vehicles de càrrega i descàrrega perquè no puguin anar agafant qualsevol tipus d'aparcament, i aquestes zones de càrrega i descàrrega tenen un horari, que això és el que volia vindre a la ràdio també dir, perquè estem observant que a les hores que està ja permès aparcar, o la gent no entén les senyals o és que no hi volen aparcar. Si la senyal posa de zona de càrrega i descàrrega de 8 a 6, de 8 a 6 està reservat a la càrrega i descàrrega i després ja s'hi pot aparcar. Per tant, les tres zones estan fetes i destinades a aquesta ubicació, i també pots veure que hem tret els taxis, la gent estava més ubicat davant del taller de l'Enric Pujol, davant del jutjat, per dir-ho d'alguna manera. i això s'ha fet perquè volíem la càrrega i descàrrega que estigués a prop del carrer de Baix, que aquest ha de ser la que ha de cobrir la zona del carrer de Baix i deixar net el carrer de Baix perquè tota la gent que vulgui passar no tingui que aguantar les esperes que estava esperant en aquest moment. Això està funcionant bé, ho hem comprovat segur, i en aquest moment els embussos han baixat moltíssim, no només pel sentit únic, sinó perquè el no ve tan viatjant col·locat pel carrer de Baix, això ja provoca que es pugui rodar molt més. Que això crea als viatjants algun problema, el tenen a Reus, a Barcelona, a Mora, a tot arreu. En aquest moment tothom està seguint aquesta línia perquè el que s'ha de fer és progressar i no quedar-nos encasquillats de que, com que jo he de descarregar, tots els altres ens tenim que esperar. Que aquesta és la millor solució, o la millor no ho és, però el que està clar és que pel set té la mida dels carrers que té d'amplada i si són estrets pues no hi ha més recursos, o de moment nosaltres no els sabem trobar.
Pel que fa a la zona blava del carrer Sant Marcel?
Bueno, això també ha aixecat alguna polèmica, perquè la zona de blava, més que revingut, l'Ajuntament no tenia cap interès en posar una zona blava, és gratuïta per començar, però no teníem un interès especial en posar una zona blava al pont, com molta gent ens ha reclamat amb altres zones, allí l'heu fet i aquí no s'ha fet. Això ha sigut un pacte amb els botiguers de la zona. O sigui, nosaltres vam fer un pacte de dir, escolteu, nosaltres com no som botiguers, ens és igual que aparquin cotxe i si estigui 8 hores, com que vinguin cotxe i al cap d'un quart d'hora o 20 minuts tingui que marxar. Això és un problema que l'heu de demanar a vosaltres. Nosaltres us la pintarem, nosaltres la regularem i nosaltres la vigilarem. I això en base de que allí s'ha establert Guisona, Flaker i que més hi ha allí un Espar, o no sé si diu Espar, o un supermercat, diguéssim. Igual hi ha supermercat i Espar i no es diu Espar, però bueno, Pròxim o com se digui, no?
Pròxim.
Igual, pues, bueno, millor Pròxim, diem el nom que li toca. Pues aquestes botigues estan aportant moltíssima gent i llavors clar, el botiguer vol allí una circulació de cotxes. Llavors s'ha marcat un horari que sigui gratuït i que una vegada no s'està en zona d'horari comercial, diguéssim, que ja ho posen els cartells que indiquen tot això, ja no cal tindre el rellotge posat. El rellotge no cal un rellotge, perquè si fèiem rellotges era bastant complicat perquè només donem un quart d'hora, un penso de temps. Ara els botiguers diuen que potser hauria de ser una mica més, ho canviarem, però es pot senyalitzar l'hora de moltes maneres, o es tenen rellotges d'altres poblacions o simplement arribant i amb un simple paper que es porti el cotxe s'indica l'hora d'arribada i ja està, així el guàrdia sap en quina hora s'ha arribat i controlant el temps pot controlar. Això es fa amb l'objectiu de, com tot arreu tenen zona de càrrega, zona blava, no? Que és que els cotxes rodin, o sigui, un ve a comprar, carrega, descarrega, fa el que té que fer i marxi d'aquell lloc per un altre. Aquell carrer especialment hagués sigut molt conflictiu sense fer-ho així, perquè si tots els cotxes els aparquen allí, que el pont passava, està passant, que molta gent marxa cap a la nuclear o altres zones de treball i es deixaven els cotxes, per exemple, a les 8 del matí que marxaven amb un sol cotxe, 4 anaven en cotxe allí, 4 cotxes es queden aparcats tot el dia al pont. I llavors allí pues, arriba la gent a comprar i en teoria no troba rotació als llocs d'aparcament. D'aquesta manera es fa. Però que quedi clar que l'Ajuntament no ha tingut cap interès en això. O sigui, és un tema de dimensions, un mundo igual, ja hi ha aparcaments, estan plens, bueno, pues si no podem vindre a comprar, no podem fer més miracles. Pues volem això, pues per això s'ha fet. A la quartera, si vols que suposo que en parlarem, no? També hi haurà una zona blava. Però la quartera és diferent, perquè la quartera, l'interès de l'Ajuntament és que no s'hi aparqui. O sigui, així de clar i de simple, hi ha molta gent que vol que s'aparqui la quartera. Però el motiu principal de que no volem que s'aparqui és perquè és una plaça que està dissenyada. No entro ara amb el disseny de si és maca o no és maca, però no està dissenyada per deixar-hi cotxes aparcats. O sigui, està feta d'una manera que quan els cotxes queden aparcats, o els que estan assentats als bancs no estan bé, o els que estan o han de passar els altres cotxes per culpa de l'aparcat van rascant farol, pilastres dels perges. Per tant, l'Ajuntament, a més de lo maca que és la plaça i ens interessa que turísticament es vegi aquesta plaça i es valori, per tant, la contemplem com a moltes ciutats del món que han vist i pobles petits que han anat viatjant por ahí, i a totes aquest tipus de places on hi ha zones completament tancades al tràfic. Aquí no hi volem arribar perquè encara hi ha botiguers que tenen necessitat de tot això, però l'aparcament sí que no el veiem clar perquè aquesta plaça pues, no està ben pensada pels aparcaments. Però vam fer una reunió amb els botiguers i vam arribar a l'acord que es deixarien 6 llocs per aparcament, els quals 3 ja estan marcats i 3 es marcaran aquesta setmana que ve. Que de llint havíem dit inicialment que els posaríem, no serà aquest lloc, serà un altre, estaran amb bateria mig entrats al centre de la plaça, però bueno, això més aviat que explicau jo aquí ja es veurà quan hi hagi la senyal posada la setmana que ve, i aquests 6 llocs també seran amb rellotge perquè l'objectiu és que rodin per la gent que vulgui carregar algo, descarregar algo a la plaça de la quartera. Això també és un acord que es va arribar amb els botiguers de la quartera, que no vull que vingui un botiguer demà aquí i digui que això no és l'acord. Això és que nosaltres diem, la solució és no aparca ningú, ells volien algo i es va arribar amb un terme de consens. És a dir, podria vindre aquí un botiguer demà i dir, per exemple, no, no, és que aquí no deixeu aparcar, i nosaltres això no ho volíem, no? Això va ser la solució per quedar més o menys tothom tranquil, més o menys, perquè l'Ajuntament segueix amb la línia de que la quartera ha de ser una zona lliure en aquest cas, i en aquest cas encara s'hi pot transitar, que també ens agradaria sense tràfic, però no arribarem a aquest punt de moment.
Seguint amb el tema de la quartera, ja de cada l'estiu a les festes majors, com es planteja això de tancar, no tancar la plaça?
Bé, les festes majors s'hi tancarà al poble com sempre, l'habitual, però a les festes majors no és exclusivament el que tancarem la quartera, s'hi ha també durant des del 15 de juliol fins passat festes, de 5 a 9 de la nit estarà tancada completament al trànsit. Hi haurà una diferència diferent a l'any passat, una diferència respecte a l'any passat, que serà que l'any passat, com que no era sentit únic, vam deixar entrar vehicles, diguéssim, des de les, per la zona de les pasteleries, de les pastisseries, podien sortir, diguéssim, per la zona de Cal Marino, pel Llapis, podien baixar per allí, perquè clar, es podia anar llavors cap allà, cap al pont, diguéssim. Com que això estarà en aquest moment, no és correcte el gir aquest, no és correcte, no es pot girar per l'amplada que té, s'haurà de tancar la plaça a la zona des del carrer de Baix, perquè el carrer de Baix només quedarà amb el sentit que es porta. Per tant, aquesta és l'única novetat que hi ha, i la idea de tornar-la a tancar respon a que hem tornat a tindre peticions de veïns de que es faigui per escrit a l'Ajuntament, però a pesar de tot, l'Ajuntament, veient l'experiència de l'any passat, creiem que els sondeig que nosaltres hem fet de la població, la majoria de la població li va semblar bé la idea, i per tant en aquest cas tornarem a ampliar, encara que tornarem a fer, vull dir, encara que les peticions que ens han fet són de que es tanqui tot l'estiu, o sigui els 3 mesos. Això a l'Ajuntament de moment no accedirem, perquè entenem que s'ha d'anar barrejant entre botigues i la gent que vol accedir a la plaça en plan lleure, però vull dir, nosaltres de moment farem exactament el mateix plan que l'any passat, amb aquest canvi que et dic, que s'haurà de tancar no a, diguéssim, a dalt a la plaça mateix, sinó a l'entrada de la plaça per la part de baix.
I a la plaça de l'Església com s'arribarà?
Bueno, quan estigui tot fet, la plaça de l'Església és un dels punts que ens quedava més conflictiu de fer, de poder arribar. Òbviament un enterrament o qualsevol problema d'aquests aniran pel camí que els hi creguin convenient. Això és com quan molta gent, per exemple, de dir, m'ha vingut a veure gent, de dir a la quartera si podrà arribar, si tinc que descarregar gasoil i per baix no passa el camió, doncs, bueno, doncs entrarà per dalt amb cuidado, acompanyat si convé d'un guàrdia, i es podrà fer la carrera. Llavors un enterrament, una boda o algun acte organitzat, per dir d'alguna manera, podria accedir a la plaça de moltes maneres. Vull dir, això seria, es demanau a l'Ajuntament perquè haguin els guàrdies en aquell moment per ajudar a dirigir el trànsit. Això són els temes, diguéssim, especials o muntats per esdeveniments importants o que convinguin a... Però com s'hi circularà? Era un punt que ens quedava aïllat, i aquesta pregunta ja està bé, doncs, perquè clar, tothom diu, com arribarem? Doncs es podrà arribar de dues maneres. O pujant pel carrer Santa Joaquina de Vedruna, que és el de l'hospital, per entendre-nos, el de la residència, i baixant avall, sigui des de la residència Escola de Música cap baix, és la forma més ràpida d'anar-hi, i els que accedeixin des de la plaça Vella o des d'aquest carrer nou Jaume Siurana, és a dir, per exemple, una persona que viu a la zona de la piscina, doncs en vez d'anar, vol anar a la plaça Església, podria seguir anant cap a la gasolinera, entrant pel carrer nou, faria cap al portal del Bou, carrer de dalt, i baixar cap a baix a la plaça de l'Església. El que sí que està clar és que la plaça Església només se podrà sortir pel carrer de dalt o baixar cap al Vall de les Moreres.
I des de l'Ajuntament, quines mesures es prendran si tot això no es respecta per part del poble?
Bueno, en principi entenem que tal com estem veient el tema, el que hem estat esperant ja des que està senyalitzat el sentit únic, les cargues i descargues, tot això, no hem multat a ningú durant aquest temps, menys algun reincident que ja veus que dius, bueno, aquest ja li hem dit 25 vegades, pues, òbviament sap que les senyals hi són, però clar, ha passat que molta gent, per exemple, de Torroja, de Porrera, que ha vingut al mercat i tal, tots perduts completament el primer dia, i han passat al marge de tolerància o d'adaptació, diguem-li així millor, i aquest marge d'adaptació, doncs, en aquest moment ja el tenim, ja està entès, i entenem que la gent a partir d'ara és com quan jo vaig a Reus i em poso en una direcció prohibida, em diuen, escolti, vostè va al revés, i li poso una multa, no?, perquè va al revés, i si no viu les senyals, a mi que m'explica si és de falset, doncs això serà exactament el mateix. L'interès de l'Ajuntament, el que vull que quedi clar, no és el de posar multes, nosaltres millor que no en posem cap, o sigui, nosaltres no posarem cap multa si no trobem a ningú circulant al revés, o sigui, l'assumpte està molt clar, perquè he sentit frases pel carrer del tipus, com et diré jo, de dir, ara com que no tenen diners per pagar el teatre, ho sentit jo directament i se m'ha dit a mi la cara, pues, ara hem de posar multes, ni molt menys. Les multes és un tema que existeixen per a la gent que no compleix unes normes que l'Ajuntament, que democràticament s'ha triat, ha decidit fer. Si a algú no li agrada, pues, ja vindran unes eleccions d'aquí un temps i que simplement votin amb uns altres que els tornin a arreglar els sentits i ja s'apanyaran. Vull dir, nosaltres creiem en el que fem, creiem que fem el bé general per a la societat i per tant el que no vulgui complir, i si tothom passa per dintre de passar, no guanyarem un duro en multes, és evident. Aquest moment, bueno, sí, així ja està, ja n'hi ha prou. Vull dir, no anirem especialment a posar multes, però farem respectar tot el que s'ha fet, evidentment.
Alguna cosa més a destacar?
Bueno, ja que sóc aquí, aprofitar per dir que fa poc la gent ja ho ha vist pel carrer, suposo, que hem llogat un, bueno, hem agafat a treballar un nou agent, un nou guàrdia municipal, i això ens permetrà que ara estàvem molt fotuts en quant als horaris que havíem de fer i quedaven moltes hores sense cobrir durant el dia. Això amb tres guàrdies ja es poden repartir molt més dels torns i per tant tornarem una mica al sistema que vam portar ja fa uns 5 o 6 anys quan érem tres, que era, pues, cobrir quasi tot el dia sencer. Hi haurà algun guàrdia permanentment treballant, inclús dissabtes a la nit se sortirà de patrulla i els divendres a la nit també, més aviat per temes ja de seguretat ciutadana. Bueno, tot va barrejat, tràfic, evidentment, vull dir, però això de cara a la població és important saber que tantes hores que quedaven descobertes de guàrdies, doncs ara amb tres, a partir d'aquest dilluns ja tenim els torns ja ben organitzats. Ara ha estat el guàrdia nou, ha estat adaptant-se, aprenent la feina una mica, i a partir del dilluns ja tindrem pràcticament des de les 8 del matí fins a les 9 de la nit hi haurà guàrdia tota la setmana pel carrer, ja eixiran, que ara hi havia un munt d'hores que no hi eren. I això també com a novetat, lo de les nits, i també anirem a pegar alguna volta per alguna finca. Tota aquesta qüestió de seguretat la intentarem millorar, vull dir, amb qüestions, doncs, al tindre una gent més, òbviament tindrem més hores cobertes.
Doncs Miquel Bové, gràcies per atendre els micròfons de Ràdio Falset.
Calçats amb Bar de Mora d'Ebre us ha ofert aquest espai. La solució per vestir els teus peus és ben fàcil. Calçats Ambar. A Calçats Ambar tenim tot tipus de calçat, bolsos i complements de pell. Calçats Ambar, som a la vora del riu, al passeig del pont número 9 de Mora d'Ebre i ara també a la plaça del Mercat de Flix. Aquesta temporada vesteix els teus peus a Calçats Ambar.
Falset Cultura.
Antigament, la comarca del Priorat era travessada per una xarxa de camins de ferradura senders que comunicaven els diferents pobles. En aquesta excursió, organitzada per CatSud, us proposem de caminar per l'antic camí que baixa de la Figuera a la Vilella Baixa i que és envoltat de conreus d'olivera, costers de vinya, barraques de pedra en sec, marges i aljubs. Ho farem contemplant els paisatges del Priorat i gaudint de la tranquil·litat dels seus camins i pobles. Noves propostes per a l'estiu. Com cada any, moltes piscines de la comarca obren les seves portes. A Falset, aquesta ho fa donant molta importància al saber nedar en baixa edat. D'aquesta manera, se us convida, als més menuts, a aprendre i comprendre la natació de manera amena dins els cursets de natació organitzats per l'Ajuntament de Falset.